Bé, ahir estigué a Formentera la consellera balear d'Hisenda, Ana Catalina Cladera, per parlar de números amb els responsables del Consell Insular i del pressupost de la comunitat autònoma, que enguany puja més de 5.000 milions d'euros, com es reverteix a Formentera. Avui la tenim aquí a Ràdio Illa. Benvinguda, consellera Catalina Cladera.
Hola, bon dia, què tal?
Bé, com dèiem, uns pressupostos per sobre els 5.000 milions d'euros, diria que un pressupost rècord de la comunitat.
Sí, són els pressupostos més alts de la història de la comunitat autònoma, que superàvem els 5.000 milions per primera vegada i, evidentment, la valoració és positiva perquè són els pressupostos més socials, que amb molta més inversió social, podríem dir que consolidant les polítiques socials i que l'època de retallades que se va fer la passada legislatura queda totalment endarrere, i després també se potencia molt la inversió pública, que també havia estat el que havia patit més a l'època d'austeritat, i per tant ara se recupera un altre cop la palanca que ha de ser la inversió pública, recuperant també les infraestructures associades associades a serveis, bueno, tot tipus d'inversió, no?, que necessiten també els nostres ciutadans.
Si territorialitzàssim aquests pressupostos de 5.000 milions d'euros, un 1,6% és el que va parar a Formentera. Ara matitzarem això, però bé, 1,6% per Formentera, dels quals 6,8 milions són pel finançament del Consell Insular de Formentera. Això és un aspecte que ja hem xerrat prèviament amb el conseller d'Hisenda del Consell Insular, Bartomeu Escandell. I la resta dels 15,1 milions que el govern balear inverteix a Formentera es reparteixen en diverses partides que ara repassarem amb la consellera. Una d'elles, també de les més esperades, l'escola de Sant Ferran.
Efectivament, l'escola de Sant Ferran ja des de principi de legislatura s'està fent feina per poder fer. Hi havia un tema d'atzolada que no es té totalment a disposició de govern balear, però el govern balear sempre ha tingut intenció de fer-la, i per primera vegada poden dir que l'any que ve està pressupostada i es podrà iniciar. No? Hi ha 1,5 milions previst del total que creu que s'acostarà, o el projecte crec que està al voltant de quasi bé 5 milions d'euros, 1,5 milions està previst per l'any que ve, la inversió important, per tant, seran els 2019, però l'important és que s'iniciï aquesta escola tan esperada a Formentera, que crec que és la inversió més important que farà el govern balear l'any que ve aquí a Formentera.
Com dèiem, el 2018, 15,1 milions el govern balear preveu invertir a Formentera, 6,8 pel Consell Insular, pel seu finançament ordinari, i després altres infraestructures que ara anem repassant. A més de l'escola de Sant Ferran, d'aquest 1,5 milió d'euros que arribaran als pressupostos 2018, altres aspectes, com per exemple la bassa de rec, també una infraestructura que a més fa anys ja que està acabada, que s'ha fet malbé del desús i que ara es vol reactivar.
Sí, efectivament, també hi ha el que s'acaba d'enllestir la bassa de rec perquè pugui posar-se en funcionament, com bé tu deies. També hi ha recursos per poder fer o seguir fent el control de fondeig per el control de la Posidònia, diguem, que també en aquest cas, en aquest entorn molt necessari, no?, a Formentera, en tot el que és l'entorn litoral tan preciat que té. Després també parlarien d'estac a l'hospital de Formentera. Per primera vegada hi haurà estac, no?, amb una inversió també desitjada en aquesta illa. I després també, cofinançat amb el Consell Insular, la inversió de fer per primera vegada una residència a Formentera, no?, pagaria el 70% del govern i el 70% del Consell Insular. I a més, podrien recordar també les inversions que financia l'impost turístic, que en el cas de Formentera suposarà invertir 2,4 milions d'euros, abona 1 milió és per adquirir la casa de la Sanieta, conjuntament també amb el Consell Insular, no? Jo vull posar en valor també que el Consell Insular col·labora, no?, fent feina plegats amb el govern per potenciar les inversions, no?, amb el pressupost que també pot presentar el Consell Insular, que l'ha presentat recentment, que també té una aposta per la inversió, més l'aposta que fa el govern per invertir, fa pues, que se puguin veure aquests resultats, no?, a l'IA en aquest cas.
De l'impost turístic, però no només s'inverteix en el tema de la Sanieta, perquè hi ha un projecte inclòs en l'impost turístic, conegut popularment com a ecotaxa, que engloba les Balears i que també té una repercussió aquí a Formentera. Em refereix que al tema de la mobilitat sostenible.
Efectivament, també hi ha un projecte molt important a nivell de Balears que també s'executarà en una sèrie d'anys i que són molts recursos que se posen en inversió, que també evidentment té una incidència a Formentera, que se posarà a posar més punt de recàrrega perquè se faci aquesta transició energètica de passar de cotxes de dièsel o de benzina o de fuel a cotxes elèctrics, no? Per anar potenciant aquesta inversió, que a més molt important per la sostenibilitat, i a més una illa aquí, no?, on és més reduïda, i llavors la sostenibilitat ambiental, el tema de medi ambient encara és més important.
Aquesta és un... Imagino que és una inversió que deu portar a la Conselleria de Mobilitat.
Efectivament.
A veure si podem acabar de concretar amb els responsables d'aquesta àrea, doncs, en què es concretaria, no? Aquí a Formentera, quants punts de recàrrega, si serien recàrrega ràpida o no. L'altre dia parlàvem amb el senyor Groisard, el director general d'Energia, que ens comentava que és una qüestió de minuts. En 20 minuts, amb aquests sistemes de recàrrega ràpida, ja tens el cotxe al 100% de bateria, no?
Efectivament. Se pretén això, no? Incentivar que la gent o que les persones canviïn el vehicle perquè, i que sigui operatiu, que sigui fàcil, no? Que sigui un estímul a fer que canvi perquè no hagis de trigar molt de temps a encarregar el cotxe. Clar.
A veure, llavors, dels 15 milions d'euros que inverteix el govern balear a Formentera, ja hem dit 6,8 pel Consell, 5,6 per inversió, Bassa de Rec, control de fondeig, escola de Sant Ferran, etcètera, etcètera. Per cert, pel que fa al control de fondeig, seguim com l'any passat en quant a finançament?
Bueno, si hi ha una previsió de 5 barques, no? Sí. Per poder fer aquest control, i per part de la Conselleria de Medi Ambient s'està treballant en millorar el màxim possible tot aquest tema.
I amb això sumem 6,8 i 5,6 milions. Queden uns 4 milions més o menys per arribar als 15. En què s'inverteixen o com...?
Bueno, van a diferents projectes que puguin fer les conselleries, no? Del funcionament normal que fan les diferents conselleries o diferents convenis que puguin tenir, que són més petits, no? Però que no destaquen tant, però que seria el que fa de forma continuada cada any el funcionament de les diferents conselleries a Formentera, no? Jo no tinc cas detall. Jo
crec el de l'Ibedona, per exemple? O...
Efectivament, o el que pugui fer educació per manteniment d'escoles, no l'he de tallar, però també va sumant, no? I així podríem fer el tema de Bacua, no? Que Bacua també ha d'invertir en sanejament, tot això va sumant fins a arribar en aquesta quantitat.
Clar, és el que li anava a comentar. Respecte a les propostes que va presentar la diputada Sílvia Tur al Parlament Balear, una d'elles era per l'ampliació de la depuradora que hauria de portar a terme a Bacua. Això com està? Perquè sabem que el govern balear ha encarregat la redacció del projecte per substituir la canalització que va des de l'AEDAR, des de l'estació depuradora fins a l'emissari, però també des de Formentera s'havia demanat d'una banda l'ampliació en si de la depuradora i de l'altra l'allargament de l'emissari. Com està això? Es podrà finançar el 2018?
Doncs pues ara m'agafes que aquesta inversió no la conec en detall i per tant hauríem de parlar específicament amb la conselleria, però no li puc ampliar aquesta.
En principi s'aprovaran en els pressupostos, i la diputada Sílvia Tur va presentar unes esmenes i es van aprovar, entre elles doncs, aquesta de l'ampliació de la depuradora, també una altra d'estudiar, de fer un informe per estudiar l'aplicació del turisme d'impost sostenible al turisme nàutic, això en principi és només un estudi, un informe,
sí,
no?
Sí.
I també una altra d'impulsar la creació de milers d'hectàrees de reserva marina en diverses zones de Formentera.
Bueno, precisament per el tema de reserva marina, en Simpot Turístic hi ha la creació de la reserva marina Punta Sa Creu. I, evidentment, el projecte del govern balear, del Consell de Medi Ambient, és progressivament anar ampliant tot el que són les reserves marines. Ho han fet enguany amb una aposta important des de Simpot Turístic, o sigui, coneguda Ecotassa, i és un projecte que s'anirà ampliant, no? Una mica de forma progressiva. En relació a l'estudi que has comentat, és compromís del govern, perquè a més va ser una resolució que s'ha aprovat en el Parlament d'anar estudiant, de fer un estudi d'aquesta sol·licitud que va fer la diputada. I, bueno, anem fent feina en diferents temes.
Una altra de les esmenes que més s'aprovaran per unanimitat al Parlament al pressupost 2018 presentades per la diputada Tur, avançar l'ampliació de les aules de l'Institut Marc Ferrer. En principi l'horitzó per fer aquestes obres era 2019-2020 i el que demanava ella és que es fes en aquesta legislatura.
Efectivament, és una esmena que tinc coneixement que presentarà. Avui és el darrer dia, falta una horeta. Va ser el darrer dia per presentar les esmenes i, per tant, entenc que aquesta esmena també s'ha presentat i el que suposa, crec que si Vicer, que en el pressupost que té, que ja us he contat que un guany el pressupost és un pressupost on s'aposta molta la inversió, no hi ha de paper per poder assumir aquesta inversió.
Bé, altres coses. El trasllat d'escombraries de FEMS des de Formentera cap a Eivissa. La factura que va pagar el Consell Insular de Formentera l'any passat era de 1,2 milions d'euros. El govern balear va aportar 750.000. Aproximadament mig milió restant el va assumir el Consell Insular de Formentera. Això seguirà sent així?
Bueno, anem a veure. El Consell Insular fa feina des de principi de legislatura precisament per establir també un conveni, no?, en aquest tema, que no hagi de ser cada any una negociació de pressupostos, però sobretot perquè, evidentment, el govern col·labora amb el transport, amb finançar el transport de residus, però també per part de la illa, per part del Consell Insular, el que també s'ha de fer és una feina per reduir els residus, no? Precisament ara hem estat amb ells i la seva aposta és residu zero. Clar, això és una utopia perquè residus sempre n'hi haurà. Però anar minimitzant tot el que són aquests residus que s'han de traslladar, per tant, apostar més per el compostatge i per la reducció de residus, a fi de que puguen reduir aquesta factura, perquè en el final, bueno, serà menys cost pels ciutadans, no? Enguany la mateixa previsió, la mateixa partida que l'any passat, 750.000 euros, però en el compromís i en la feina que s'està fent d'anar reduint tones de residus que s'hagin de traslladar per part del Consell Insular.
La veritat és que a Formentera estem una mica atònits amb això dels residus, perquè si bé és veritat el que vostè apuntava, no? Que en el món d'avui en dia no podem seguir doncs, augmentant els quilos de fems que estan generant la nostra manera de viure, això és veritat. Però també ens trobem que a vegades fan peticions al govern balear perquè es pagui aquesta factura, a vegades es fan al govern central perquè es pagui aquesta factura. Mm-hmm. Això d'aquí...
D'aquí depèn. Bueno, mira, la pregunta està ben enfocada perquè precisament és tot el tema de compensació i insolidaritat, on aquest cas triple insolidaritat que s'ofereix o que sabeu que pateix d'alguna manera Formentera, hi ha règim especial per a les Balears que està treballant des de la Conselleria d'Hisenda especialment i des del govern balear que negocien amb l'Estat amb una de les mesures que s'ha proposat és la compensació dels costos de traslladar els costos de residus, no? I que és el cas més clar és de Formentera. Sí. Seria una petició que feim a l'Estat a través del règim especial que és, com deia, aquesta compensació dels costos d'insolidaritat en tots els aspectes, però mentrestant això no arriba, el govern balear ho està subvencionant o ho està finançant de forma, diríem, progressiva, de forma important cada any, no? Precisament arribam a 750.000 euros en cidet també de que el Consell Insular vagi reduint aquesta factura.
Bé, avui que tenim l'oportunitat de parlar amb la consellera d'Hisenda, també li volíem preguntar sobre el famós dèficit d'inversions de l'Estat a les Balears. Uh-huh. Això és així? Som de les comunitats que més aportam i de les que menys rebem?
Uh-huh. Efectivament. Balears és, així a nivell global, és la comunitat autònoma que aporta, és la segona amb aportar, en el sistema de finançament conjunt de l'Estat, i quan rep, quan se liquida el model de finançament, és la novena o la desena, depèn de l'any, no? Per tant, som una comunitat autònoma que genera molt de recursos, no? Basta veure l'activitat turística que tenim, i per tant això genera molt d'impostos, no? S'ha de pagar, genera molta, que se diu, capacitat tributària, però s'ha de rebre, quan el model actua, són de les que menys rebem, proporcionalment a el que portam. Això fa que al final repercuteixi amb els serveis públics que financia el govern, no? En les infraestructures, en nivell d'inversió que poden fer, nostres pressupostos. Aquests 5.000 milions que ara hem presentat, si tinguéssim un finançament més just i més suficient, podria ser superior. Això que voldria dir que podria haver més inversions o millors serveis a totes les illes, no? Per tant, és una de les demandes que fem des del govern balear, d'estar lluitant des del primer dia de la legislatura en millorar un sistema de finançament en l'Estat. Ara, per això sé que l'Estat, no, arrel d'aquestes darreres setmanes, diu que ho tornarà a reactivar, però ja du molt de retras. Precisament el president Mariano Rajoy se va comprometre en la conferència de presidents en el gener, que a final d'any tindríem un nou sistema de finançament i estem acabant l'any i no tenim una proposta del govern en aquest sentit. Però sí que és una demanda justa i necessària per a les nostres illes.
Quina diferència hi ha, consellera, entre ser solidaris i l'infrafinançament?
Bueno, jo entenc que solidari sempre s'hi ha de ser, no? Hi ha de bona part, però l'infrafinançament el que fa és que et serveix que tu has de prestar per les competències que tens, per les delegacions de competències que t'ha fet l'Estat, com les que maneja la comunitat autònoma, les gruixes, educació i sanitat. El que està passant ara és que mos costa més prestar aquests serveis que el que mos paga o el que rebem en transferències per part de l'Estat. Això genera un dèficit en finançament que, sumat any rere any, acaba causant inclús una part del deute elevat que té la comunitat autònoma, aquests 8.000, quasi bé 9.000 milions d'euros que tenim de deute, els ha causat aquest infrafinançament. O sigui, això vol dir no tenir suficient finançament per prestar serveis que mos ha comanat l'Estat, perquè mos ho ha delegat, ha de centralitzar cap a les comunitats, cap a les Illes Balears, que nosaltres fessem aquests serveis, no tenim els recursos suficients. No? Mentre som els més solidaris en tot l'Estat, per tant, no es té sentit. Vull dir, alguna part d'aquesta solidaritat hauria de quedar a les Illes Balears d'alguna manera per poder prestar millors serveis en els nostres ciutadans.
Un deute de gairebé 9.000 milions d'euros, això podrem tornar alguna vegada a la vida?
Bueno, precisament, és una bona pregunta, perquè la comunitat autònoma, diguem, està tenint els indicadors dient de financers bons, no? S'està pagant bé proveïdors, ja no ha de patir que els proveïdors estan pagant menys de 30 dies, el dèficit s'està controlant, però el deute, que s'ha anat acumulant al llarg de la història, i com tu has dit, és molt elevat, pensau, un deute de 9.000 milions, un pressupost de 5.000, perquè vos fosseu una referència, és molt elevat. Per això una de les demandes que, bueno, si s'hagués de tornar, en el ritme que pugui ser comunitat autònoma, anem a l'any 2040, perfectament.
Sense,
no?
Fer-ne
sense fer-ne de nou, efectivament. Clar. O sigui, l'agotaríem, l'hauríem tornat tot l'any 2040. Això és una càrrega financera per a la comunitat important. Per això una de les demandes que se fa també s'ha estat, quan ara se pugui negociar el sistema de finançament, és que s'estat se quedi una part d'aquest deute, jo explicava, es que ve associat per un infrafinançament, no? Jo explicava que una part d'aquest deute s'ha generat per un infrafinançament, doncs part d'aquest deute quedi a mans de l'Estat i, per tant, doncs, el que demanem és una condonació, una reestructuració del deute a fi de que puguem arribar a nivells més assumibles per la nostra comunitat. I parlant d'un voltant d'uns 5.000 milions. La xifra ideal que seria que va associada en aquest infrafinançament són uns 5.000 milions, per tant, quasi més de la meitat del deute hauria de ser compensat.
Perquè amb els pressupostos d'avui en dia de la comunitat, d'aquests poc més de 5.000 milions que hem d'invertir l'any vinent, quan se'n van a tornar a deute?
Pues un 20% s'ha destinat a deute, uns 1.000 milions. Sí, és un pes important dels nostres pressupostos que van en el deute. També aquest deute mos el financia l'Estat, en el final és un peix que se mossega la cua, nosaltres amortitzem, tornem el deute a l'Estat, però mentrestant ell també ens el finança. Per tant, és una situació que s'ha generat aquest darrer any que s'hauria de corregir i que, el que dèiem, hauria d'estar d'alguna forma a reestructurar aquest deute i alleujarà la comunitat autònoma.
El ministre Montoro, que està per la tasca d'assumir part del deute?
Bueno, el ministre Montoro ho entén, a nivell en relacions, bueno, en reunions així que pots tenir amb ell de forma bilateral ho entén, però quan ho ha de posar damunt la taula i compartir-ho amb la resta de comunitats autònomes té dificultat perquè tothom ho vegi igual, no? I, bueno, ell té molt visió d'estat i, bueno, també creu que Balears és una comunitat que té, que genera riquesa i, per tant, no necessita tant, no? Però això és un de les coses que estem intentant fer entendre en cada reunió que anem a Madrid, demostrant en dades que això no és així, que aquí estem maltratats per finançament, per les inversions que fa l'Estat i que s'han de dotar mesures i corregir, no? I una molt important seria el règim especial, no? Aconseguir aquest règim, aquest instrument que compensàs insolidaritat, que compensàs els costos de trasllat de persones, no? En el cas de Formentera, clau, o els de mercaderies, o que també hi hagués un fons d'inversió pública per poder fer més inversió pública, o també bonificacions i deducció fiscal pels empresaris quan volen tornar a reinvertir o volen ampliar negoci, tota una sèrie de mesures que estem lluitant i defensant, a veure si seria una manera també, no, de poder que s'estat d'alguna forma compensi Balears en tot allò que se mereix i que no ha fet tots aquests anys passats. No?
Clar, vostè ho apuntava molt bé, no? El ministre, el senyor Montoro, així com en petit comitè, quan parla de números amb un especialista com vostè, doncs pot entendre, no, la seva situació, però després quan ho va plantejar a nivell estatal, doncs ja és una altra història. No? I potser també el mateix passa amb alguns dels barons del Partit Socialista, per exemple, com per exemple Susana Díaz. No? Com ho veuria la senyora Díaz, la presidenta d'Andalusia, quan li parli de que estan infrafinançats aquí a les Balears i que potser la contribució de les illes s'hauria de reduir?
Bueno, nosaltres no hem de discutir en les Illes Balears o se considera d'Hisenda, jo mateix, o la presidenta no ha de discutir amb una altra comunitat autònoma, hem de discutir amb l'Estat. Qui té la responsabilitat de plantejar un sistema de finançament just és l'Estat, i ho ha de dissenyar ell i ha d'entendre com ha d'articular aquesta arquitectura territorial i el sistema de finançament que hi ha darrere perquè no hi hagi aquesta insuficiència que patim totes les comunitats, unes menys i unes més, no? Segurament el sistema actual tracta pitjor unes comunitats que unes altres, tracta pitjor Balears que Andalusia o que Galícia, podríem dir, que ses del nord, que estan més ben tractades, però així tot el que sí hem de tenir clar, i és una cosa molt senzilla, des de la Constitució, Espanya s'ha anat descentralitzant en competències cap a les comunitats autònomes, no? Les comunitats autònomes anant prestant cada vegada més serveis, com educació i salut, i vull dir, per exemple, educació i salut en el pressupost de les comunitats autònomes és 60% de la despesa, no? Però no s'ha descentralitzat l'ingrés. L'ingrés el segueix gestionant l'Estat i després es transfereix a les comunitats autònomes d'aquesta manera, en transferències, però no tenim les comunitats autònomes autonomia ni capacitat normativa, ni tenim molt poc marge. Llavors, aquí hi ha una descompensació, això que fa que tinguis una dependència molt elevada de l'Estat i que depèn molt del ministre de torn i de com ho vol gestionar. Això és el que hauria de canviar fonamentalment.
Sí, hauria de canviar, eh? Per exemple, en aquesta comissió que han muntat ara per transformar el model
territorial, sí, i la Constitució, evidentment el sistema de finançament és clau, perquè darrere una arquitectura territorial que se vulgui fer, o una transformació, una reforma del tema territorial que hi pugui haver a Espanya, és clau com financies les comunitats autònomes i com articules el sistema de finançament o les relacions econòmiques financeres que hem estat comunitats autònomes, és clau. És una oportunitat històrica, sempre ho ha estat, sempre ho he dit, no sé si el Partit Popular que està governant a Madrid serà capaç d'aprofitar-la bé. O el Manco, així com ens agradaria a nosaltres i que entenem que hauria de ser.
A nosaltres vol dir les Balears o el PSOE?
Bueno, jo dic que les Balears. En aquest cas jo defens les Balears, que és el que necessita. Jo he explicat molt bé el deute elevat que part ve per infrafinançament, per tant, és una situació històrica que no s'hauria de poder mantenir i que els governants, siguin d'escola que siguin, també jo aquí apel·laria a tots, han de ser responsables i han de ser prou contundents en defensar el que convé. No? Crec que el tema de finançament no és tant un tema de partit, sinó que és un tema de territoris i de relació estat amb comunitats autònomes. Des model que vulgui articular estat en les comunitats autònomes.
Consellera, ja anem acabant. Un parell d'assumptes més. Via el company diu que estava disposat a recolzar els seus pressupostos sempre i quan baixessin la pressió fiscal, baixessin els impostos, no? Mm-hmm. Això és possible?
Bueno, jo diria, el primer de tot, dues frases molt fàcils, que semblarà molt senzill. És un demagogia, ara explicaré per què, o és propaganda electoral, ja ens estem anunciant a les eleccions, perquè si baixem impostos hem de tenir clar quines despeses baixem, perquè el pressupost se quadra, l'ingressos ha de ser igual a despeses. Si baixem impostos i per tant baixarem recaptació, ens ha de dir quines partides de despesa vol baixar, si vol baixar la inversió, si vol tancar algun hospital, si vol deixar de fer reformes a les escoles, ens ha de dir això. Per tant, la pregunta li heu de fer ell. Què vol dir baixar impostos a les Illes Balears, no? Que no tornem, a mi, justament això me recorda l'època anterior, no? L'època anterior va ser una època d'austeritat, però a més el govern autonòmic va retear moltíssim i aquest record encara no se'm ha borrat. Jo quan explico el pressupost dic, ja fa 3 anys que feim pressupostos bons a la comunitat autònoma, gràcies a un cicle econòmic i les prioritats que marques govern, però queden, ja comencen a quedar lluny serrateades. Quan sento aquests anuncis me preocupen. Me preocupen si realment no estan comptant la veritat en els ciutadans.
Ara que parlava d'això de les retallades, m'he recordat del tema de l'educació. No? Des del sector educatiu sol·licitava que arribéssim als 1.000 milions per aquesta àrea. Encara no s'hi ha arribat.
No s'hi ha arribat. Estem a 935 milions d'euros. En 3 anys hem augmentat el pressupost d'educació en 160 milions d'euros. Evidentment, mos agradaria augmentar superar els 1.000 milions a final de legislatura si se pogués, però hem de comptar el que tenim. Si no tenim més recursos via sistema de finançament o baixar els impostos com proposa el Partit Popular, però vaja, bàsicament si no tenim més recursos és molt complicat. El que sí que tenc clar és que és una prioritat d'aquest govern l'educació i s'hi ha apostat moltíssim amb els increments que s'hi han destinat tots aquests anys. No? I evidentment també reconec que no és suficient, que que encara en podríem dedicar més per millorar ràtios, per millorar infraestructures, per millorar professorat que tingui la diversitat, tot el que se pugui fer, no? Per tant, per això reivindicam millores de finançament i per això no entenem també, com deies abans, una baixada d'impostos que vol dir que ha de pagar educació o salut. Record que salut i educació són el 60% del nostre pressupost. Si això, si hi ha baixada d'impostos, hem de pensar que aquestes àrees patiran i encara són deficitàries respecte a altres comunitats autònomes.
Bé, ja per acabar, consellera, en la reunió que va tenir amb els responsables del Consell Insular de Formentera, supos que a part de repassar les inversions del 2018, les que ja estan confirmades, supos que des de Formentera li van fer arribar també alguna demanda pensant potser en el 2019 o...
Bueno, vam estar parlant de les inversions que estan en marxa, precisament, podríem dir, primer de legislatura, el Consell Insular va marcar una sèrie de prioritats amb el govern balear i aquests pressupostos, després de les tercers, s'estan complint aquests compromisos per del govern i, per tant, entenc que... No, ha hagut una bona... La reunió va estar bé en aquest sentit que les demandes o les inversions que anaven demanant els consellers se van confirmant amb aquests pressupostos, a més.
En queda alguna pendent?
Bueno, jo suposo que acabar l'escola, no? L'any que ve tornarà a impacte turístic que haurem de definir on s'inverteixen, en aquest cas a Formentera, però crec que duim un bon ritme i anem complint els compromisos en Formentera per part del govern balear.
Consellera Catalina Cladera, gràcies per venir una estona aquí a Ràdio Illa.
A vosaltres gràcies, jo encantada, i quan vulgueu, tots aquí.
De far a far, es magazín des matí de Ràdio Illa, de 8 a 12 i de 3 a 7.